Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Comencem sumaris d'aquest diumenge 16 d'octubre de 2022. Sant Feliu de Llobregat s'ha llevat avui ja sense els trens pel pas a nivell que durant molts anys s'han dividit en dos la ciutat. Avui se celebra el Dia Mundial de l'Alimentació. Beti Doñate, bon dia.
Bon dia, Efren. La campanya destaca la necessitat de preservar l'accés a aliments segurs i nutritius, especialment per a la població més vulnerable.
La propietat de l'església de la colònia de Coromina de Torelló finalment no farà allotjaments turístics rurals en aquest espai i en dos pisos de la rectoria adjacent.
Les traves legals pel fet de ser una zona inundable i la polèmica amb alguns veïns els ho ha fet descartar.
En clau cultural, Antònia Font torna al Sant Jordi 9 anys després i exhaureix les 15.000 entrades que s'havien posat a la venda.
Els mallorquins van repassar tots els seus grans èxits amb una gran posada en escena, però amb deficiència en el so en algunes zones del Palau.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Estel Figueres, bon dia.
Hola, aquest diumenge vindrà marcat per aquests intervals de núvols baixos que seran més trencats al centre del dia, que tornaran a ser més compactes durant la tarda a punts del litoral. També podrien créixer alguns núvols de bon temps a punts de muntanya, que esperem que no deixin precipitació. La temperatura s'arribarà a enfilar, estem entre 6 i 7 graus per sobre del que és habitual per aquesta època de l'any, i tenim valors màxims que són més semblants als de finals d'estiu que no pas als de tardor. Per tant, tindrem valors aquest diumenge que podran arribar a acostar-se als 28-29 graus a punts de Ponent, també de la Vall de l'Ebre, i a punts del litoral podríem arribar a superar aquests 27-28 graus. Tot això amb un vent de component marítim que s'anirà reforçant durant la tarda, quan tindrem algun cop fort. De cara a dilluns, ens llevarem amb una jornada amb aquest ambient més rúfol, fins i tot amb alguna precipitació que se centrarà sobretot a les comarques de Lleida i de Tarragona. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel. I cop d'ull també a l'estat de les carreteres des del Servei Català del Trànsit. Finara, que bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs la C35 continua tallada en aquests moments a l'altura de Llinars del Vallès, totalment tallada i restringida al trànsit com a conseqüència d'una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. Arran de l'accident, el motorista ha quedat ferit crític i en el cotxe també hi ha hagut un ferit de gravetat i una persona ferida menys greu. En aquests moments la via, com dèiem, continua tallada i es fan desviaments senyalitzats cap a l'autopista AP7. De moment això és tot. Molta precaució.
Gràcies, Fina. I en esports, el Girona rescata un punt in extremis davant del Cádiz.
Un gol de penal d'Estuani en el minut 102 els va donar l'empat.
A les vies de so, José Pirt. A la producció, els serveis informatius de la xarxa, i us parlen Beti Doñate i Efraín García. Comencem el Notícies en Xarxa.
Notícies en Xarxa, edició migdia.
Bon dia, Sant Feliu de Llobregat avui s'ha llevat ja sense el pas dels trens pel pas a nivell que durant molts anys ha dividit la ciutat en dos. Des del mes d'agost ja no hi podien passar els vehicles, però ha estat aquesta matinada quan s'ha aturat definitivament la circulació ferroviària.
Al final s'ha posat fi a un punt negre de la ciutat que s'ha cobrat la vida d'una trentena de persones amb el pas dels anys. A les 23:37 hi ha passat l'últim comboi de la línia R4 de Rodalies, que ha creuat en direcció a Martorell. Davant de les vies, un cartell anunciava el tancament del pas a partir de la mitjanit d'ahir dissabte. Mentre no es retirin les vies en superfície, els veïns podran creuar-les a través d'una passera elevada. La ciutat va celebrar ahir la desaparició del pas a nivell amb una festa ciutadana. Les obres que obriran una nova etapa urbanística s'allargaran fins al 2025.
S'estima que a Catalunya hi ha entre 8 i 10 aturades cardiorrespiratòries al dia. Es tracta d'una incidència molt alta, tenint en compte que hi ha una probabilitat altíssima de no superar-ho. I és que cada 5 de cada 6 pacients que pateixen una aturada cardíaca extrahospitalària no sobreviuen. Avui, en el Dia Mundial de l'Aturada Cardíaca, els experts recorden la importància d'uns hàbits saludables per reduir-ne els factors de risc. En paral·lel, però, demanen més conscienciació i formació ja en etapes primerenques perquè tothom tingui un mínim de coneixements de com fer una reanimació cardiopulmonar bàsica. És una informació de la nostra companya Gemma Janó.
El 2050 la població mundial arribaria als 10.000 milions, segons estimacions de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura. Això suposarà un 70% d'increment en la demanda d'aliments, mentre que els recursos naturals s'esgoten. Per això, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries està buscant alternatives amb el projecte ProFuture. Jordi García Mas és director científic de l'IRTA.
El que hem de treballar és per garantir, per una banda, la producció d'aliments i, per altra banda, garantir-la fent-los d'una manera sostenible. El que hem de fer és aconseguir, doncs, conreus més productius, però alhora obtenir-los de manera més sostenible.
El que proposen com a alternativa a les fonts de proteïna animal són les microalgues i les proteïnes d'origen insecte, així com augmentar les d'origen vegetal.
El proveïment de proteïna vol dir seguir produint proteïna animal de manera més sostenible, però alhora, com que necessitarem més aliment, doncs segurament hem d'anar a altres fonts, que sigui per consum humà o per consum animal, i aquí podem trobar, doncs, això, des de la proteïna vegetal fins a les microalgues, fins als insectes i alguna altra solució, ni alguna altra.
Dels forns de l'IRTA ja n'han sortit pans amb espirulina, un tipus de microalga. També tastaran productes enriquits en fitoplàncton, com ara pasta o cremes de verdura, a banda de diferents tipus de pinso per animals.
Com han comprovat, aquest no era el tall correcte, és que avui també se celebra el Dia Mundial de l'Alimentació, promogut per l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura. En tot cas, recuperem ara el tall sobre les aturades cardíaques.
La causa més freqüent d'aturada cardíaca és l'infart agut de miocardi, que es produeix quan hi ha un coàgul de sang que obstrueix les artèries i que fa que no pugui arribar la sang al cor. En aquest tipus d'emergències, el primer que hem de fer és demanar ajuda per poder delegar tasques, com ara buscar un desfibrilador i trucar al 112, però és vital iniciar les maniobres de reanimació l'abans possible. I és que si les persones que ho presencien actuen, la supervivència de la víctima augmenta entre dues i tres vegades. Ho ha explicat a la xarxa el coordinador de l'equip mèdic d'hospitalització de cardiologia de l'Hospital Moisès Broggi, Toni Querol.
Amb això estem augmentant més d'un 50% les possibilitats de supervivència d'una persona que ha tingut una aturada cardíaca. I això és molt important. Quan arriba al sistema d'emergències mèdiques ja es porten uns minuts. Per tant, al final, els principals responsables d'ajudar una persona que ha tingut una aturada cardíaca són les persones mateixes.
La major part de malalties cardíaques que poden produir una aturada cardíaca són adquirides i aquí hi entren de ple els hàbits de la societat.
Apareix amb els anys i quan més càrrega de factors de risc i mals hàbits tinguem, major incidència hi ha i més ho accelerem.
Una bona prevenció passa per no adquirir mals hàbits, com ara fumar, una alimentació equilibrada i fer un mínim d'exercici en el nostre dia a dia.
Imagina no poder triar què has de menjar. Aquesta és la realitat de moltes persones en situació de pobresa. Amb la targeta bancària de prepagament Jo com tu de Càritas podran comprar amb total autonomia a qualsevol establiment d'alimentació. Perquè triar com ens alimentem és un dret, no un privilegi. Fes possible que les famílies ateses per Càritas puguin escollir què menjar i on comprar. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Els pressupostos per l'any vinent continuen centrant el debat polític després del trencament entre Esquerra Republicana i Junts.
Avui, abans de presentar la candidatura de Junqueras i Rovira a l'executiva nacional del partit, Pere Aragonès ha apel·lat a la responsabilitat de Junts perquè aprovi els pressupostos que ells mateixos van elaborar.
Perquè nosaltres no abandonem a la ciutadania, nosaltres no desertem de les nostres responsabilitats, les exercim fins i tot, doncs, assumint totes les derivades, totes les conseqüències, perquè creiem que exercir les responsabilitats que ens encomana la ciutadania és el millor servei que podem fer al país.
El nou conseller de Drets Socials, l'exconvergent Carles Campuzano, ha confessat al diari La Vanguardia que no entén l'actitud de Junts per haver sortit del govern.
No puc dir que em sorprengués, perquè la dinàmica de Junts en els darrers anys anava en aquesta direcció, però no deixa de sorprendre'm que un projecte que va néixer amb voluntat de ser majoritari estigui optant per una estratègia que el tendeix a fer més insignificant. No deixa de sorprendre'm.
En una altra entrevista, aquesta, al diari Ara, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, diu que no s'acaba de refiar de l'estratègia de Pere Aragonès.
Que vull saber què vol, senyor Aragonès, quin plantejament té avui. A vegades que estic una mica confós de què vol, no? Què vol fer, com ho vol fer i amb qui ho vol fer i quins són els seus objectius, no? Perquè he sentit veus que diuen que és millor prorrogar el pressupost, que no passa res. Bueno, com que no passa res, no? S'està convertint en un govern de la renúncia. En fi, jo el que li puc dir, jo tinc un acord amb Esquerra Republicana. El que vam fer en ocasió de la investidura de Pedro Sánchez. Estipula que hi haurà un diàleg amb tres potes. Una d'aquestes potes és un diàleg entre catalans. Tampoc s'ha complert. Bueno, doncs, això també ho he de prendre en consideració.
I finalment, des de l'òrbita dels comuns es continuen llançant missatges a Esquerra en favor d'un pacte d'esquerres. El president del grup parlamentari d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha tornat a apostar per una aliança entre Esquerra Republicana i els comuns.
I d'altra banda, continua avui l'acampada de l'Assemblea Nacional Catalana a la plaça Catalunya de Barcelona. Coincidint amb el 5è aniversari de l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, l'ANC ha organitzat un acte de denúncia que durarà tot el cap de setmana.
L'acampada forma part de la campanya Nosaltres acusem, que té l'objectiu de visibilitzar les persones represaliades i l'atac de la justícia espanyola contra Catalunya. Durant els dos dies, l'entitat vol recollir firmes per demanar al Parlament que engegui una comissió d'investigació. Avui està previst un acte de cloenda amb la participació de l'expresidenta, de l'Hisenda Pelosier, i de l'exdiputat Lluís Llach.
Un home de 51 anys ha mort aquesta matinada en un accident entre un turisme i una ambulància que ha tingut lloc a l'Eixample de Barcelona.
El sinistre s'ha produït al carrer Villarroel, cap a 3:15 de la matinada. La víctima ocupava el seient del darrere del turisme. A causa de l'accident va ser traslladat en estat crític a un centre sanitari, però finalment no s'hi ha pogut fer res per salvar-li la vida. El xoc ha causat 5 ferits més de diversa consideració. Els altres 3 ocupants del cotxe i 2 tècnics d'emergències anaven dins de l'ambulància. Amb aquesta ja són 22 les víctimes mortals en accidents de trànsit a la ciutat de Barcelona en el que va d'any.
I un home ha resultat ferit per arma de foc a Cambrils, segons ha avançat el caso.
Els Mossos d'Esquadra van ser avisats en la matinada de dissabte des del centre d'atenció primària del municipi del Baix Camp de l'ingrés d'una persona amb ferida de bala. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Reus, tot i que la seva vida no corria perill. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets. De moment, no hi ha hagut cap detenció.
L'Ajuntament de l'Escala presenta una campanya per reduir l'incivisme al municipi i millorar la qualitat de vida. S'han editat tríptics informatius que animen els veïns a reciclar correctament els residus, a respectar el mobiliari urbà i a una tinença responsable d'animals. Des de Ràdio L'Escala ens ho amplia Maria Negre.
L'Escala posa en marxa la campanya Cuidem l'Escala, on el principal objectiu serà treballar per reduir l'incivisme al municipi i millorar la qualitat de vida dels seus veïns. S'han editat uns tríptics a repartir entre la ciutadania, on s'exposen les infraccions més usuals a les ordenances municipals. Un tríptic dividit en 5 grans blocs per afrontar temes com els excrements de la via pública, la recollida de mobles, el respecte al mobiliari urbà, la neteja viària i les obligacions bàsiques de qualsevol persona. Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
Es fa incidència amb el tema del reciclatge i també es fa molta incidència amb el que és el mobiliari urbà, la seva conservació i també amb la convivència entre el que són animals domèstics, gossos i gats, amb les persones.
Per fer un poble millor, l'Ajuntament no ha de resoldre totes les coses. Cal que tothom hi aporti el seu granet de sorra.
La propietat de l'església de la colònia de la Coromina de Torelló, finalment, no farà allotjaments turístics en aquest espai i en 2 pisos més de la rectoria adjacent. les traves legals pel fet de ser una zona inundable i la polèmica amb alguns veïns els ho ha fet descartar. Per contra, preveuen iniciar aviat un altre tipus d'activitat com casaments i altres esdeveniments. És una crònica de Guillem Rico des del 9FM.
L'església de la Colònia de la Coromina de Torelló, un edifici del 1905 de l'arquitecte Josep Maria Periques, que està declarat bé cultural d'interès local, finalment no s'utilitzarà com a allotjament de turisme rural. La propietat de l'immoble ho ha descartat per les traves legals, pel fet de trobar-se en zona inundable i la polèmica amb alguns veïns. Ara s'hi faran esdeveniments i una cafeteria. Escoltem Manuel Rueda, propietari de l'església de la Coromina, i el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Torelló, Adrià Jaumira.
Amb la particularitat que som una església, podem fer casaments de tot tipus, gais, de lesbianes, una cosa molt, molt curiosa, i és el que passa, que no és molt benvingut aquest tipus d'activitat per als bombers.
És una zona inundable que no permet aquest tipus d'activitats i, per tant, aquí no hi té cabuda això, per tant, malauradament no ho podrà tenir. El que sí que es pot contemplar és poder organitzar esdeveniments.
El consistori ha multat en dues ocasions la propietat per no haver enderrocat part de les obres que s'havien fet, per les quals ara ja tenen permís amb la voluntat que restituís la fitxa patrimonial. D'altra banda, els propietaris també denuncien que durant aquest temps, per la seva condició sexual, han rebut insults i amenaces de caràcter homòfob per part dels veïns que no volen que portin a terme aquesta activitat a l'església.
El mes d'octubre ha començat a la Conca de Barberà sense bolets a causa, sobretot, de la falta de pluges. Des de l'Espluga FM, Josep Morató.
La situació actual de sequera fa que no hi hagi producció d'aquest fong a indrets com el paratge natural de Poblet. En canvi, en altres zones de Catalunya com el Pirineu, la temporada es va avançar a finals d'agost. El tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Juan Martínez d'Aragón, ho detalla.
El penil de Poblet, per exemple, en la zona de l'Espluga i demás, en la Conca, podemos hablar de que todavía no ha empezado la temporada, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en lo que llevamos de mes de octubre han caído 8 litros y en septiembre tampoco fue especialmente lluvioso, con lo cual han salido alguna pagallum, però en molt poca quantitat.
Tot i això, la temporada encara no es pot donar per perduda, ja que si s'inicia un període de pluges estables i les temperatures actuals es mantenen, permetrien la formació de bolets en un període d'uns 21 dies.
En clau cultural, Antònia Font torna al Sant Jordi 9 anys després de la seva aturada en un concert que va exhaurir les 15.000 entrades que es van posar a la venda i que va tornar a fer vibrar els fans de la banda mallorquina.
Després del seu pas per Primavera Sound, tornen com si res, amb el disc nou Un Minut Estroboscòpica, sense grans discursos, com si mai haguessin aturat la seva activitat. Els Antònia Font van regalar una nit de nostàlgia i de novetats. Van revisar la seva discografia amb detall, cançons que han esdevingut himnes de la música en català. Un concert maratonià en el qual van arribar a sonar 34 temes i amb una gran posada en escena, però que ha despertat part de crítiques per la deficiència en el so en algunes zones del Palau. Els balears, però, no s'aturen i ja preparen 6 concerts nous de cara al 2023. Són plans de paraules
gratis i certes. Una dona ha tornat a guanyar el Premi Planeta, el premi amb millor dotació econòmica del món. És l'aragonesa Luz Cabàs, que s'ha endut el 1 milió d'euros pel llibre Lejos de Louisiana. La barcelonina Cristina Campos ha quedat finalista amb l'obra Històries de Mujeres Casades. N'informa Norma Lebrero.
El Premi Planeta d'aquest any és per una història d'amor entre un indi i una dona francesa a la Louisiana del segle XVIII, quan França i Espanya repartien les colònies nord-americanes. Gavage havia publicat el 2012 la novel·la Palmeres a la neu, que es va portar al cinema i va ser alcaldessa de Benasc amb el PP durant 3 anys.
Escriví esta novel·la durante la pandemia, también durante 3 años difíciles en mi vida personal, y me repetía este proverbio indio que me recordaba esa frase maravillosa aragonesa, sin reblar, siempre hacia adelante, sin flaquear.
I una altra història d'amor s'ha endut el premi finalista. La barcelonina Cristina Campos s'ha endut els 200.000 euros per Històries de Mujeres Casades.
No veo un espacio real para la creatividad. Y a crear también se aprende.
El missatge anava dirigit a la ministra d'Educació, Pilar Alegria, a qui li ha demanat menys memorística a l'escola. Ella, que va ser expulsada de l'institut per suspendre matemàtiques, física i química i l'assignatura de català, ha acabat sent finalista d'un Premi Planeta.
Després del concurs de castells, les colles tornen a recuperar el ritme a plaça. El Vendrell acull des del migdia una de les diades més importants del cap de setmana i actua la colla local, la colla Joves Xiquets de Valls i la colla Joves Xiquets de Tarragona.
La diada es pot seguir en directe a través de les televisions, de la xarxa local i de l'aplicació Xala. Ha començat amb força retard, per cert. Arribats a l'inici de la segona ronda, l'estrena del 3 de 8 dels nens del Vendrell i el 5 de 8 de la colla Joves Xiquets de Valls i Jove de Tarragona han estat els castells més importants. Els castells de 9 pisos i fins i tot els de gamma extra són un reclam habitual en aquesta plaça. D'altra banda, ahir els moixiganguers d'Igualada van tornar a coronar el 3 de 9 amb folre i avui ho han provat sense èxit els castellers de Sants, que l'han hagut de desmuntar quan ja el tenien a tocar.
I els amants de la fotografia tenen una cita al Museu Tèxtil de Terrassa gràcies a un recull d'imatges del reconegut fotògraf dels anys 60, Eugeni Forcano, que s'inaugura avui mateix. Ens ho explica Pau Aguilera des de la Ràdio Municipal de Terrassa.
Aquest diumenge s'ha inaugurat l'exposició Forcano Moda al Museu Tèxtil de Terrassa. El dos cops reconegut amb el Premi Ciutat de Barcelona i Creu de Sant Jordi el 2012, Eugeni Forcano ha estat considerat un dels grans mestres de la fotografia del segle XX a Espanya. Forcano era ja un fotògraf reconegut als anys 60, rebent els primers encàrrecs del món de la moda i de la indústria tèxtil. La seva exposició de fotografies relacionades amb el món de la moda es podrà trobar a la segona planta del Museu Tèxtil fins al 31 de desembre. En motiu d'aquesta exposició s'ha publicat un catàleg de 48 pàgines que recull la totalitat de les fotografies exposades, una introducció i cronobiografia del fotògraf i el text Forcano Moda, escrit per Manuel Outomuro.
Notícies en xarxa. Esports.
El Girona rescata un punt in extremis a la primera divisió masculina de futbol.
Tot i que els homes de Mitchell van veure com el Cádiz s'avançava al minut 46, un gol de penal d'Estuani en el minut 102 de partit va donar ahir l'empat als gironins. El Girona trenca així una ratxa de 3 derrotes seguides. Avui serà el torn de l'Espanyol i del Futbol Club Barcelona, que s'enfrontarà al Real Madrid en el primer clàssic de la Lliga.
D'altra banda, jornada positiva pels equips catalans de la primera divisió femenina de futbol.
El Barça es va imposar a domicili a l'Atlètic Club per 0 gols a 3 i ja són líders en solitari. Les blaugrana pugen al primer lloc de la classificació gràcies a l'empat del Levante, les Planes, amb el Llevant, que va acabar amb un empat 1-1 en el marcador.
El Nàstic, en canvi, veu com se li resisteix la primera victòria fora de casa i perd el segon partit seguit a domicili després de caure contra la Reial Societat B per 2-0. Tarragona Ràdio, Joan Mercader.
Els grana queien per 2-0 amb un gol molt matiner de Maguna Celaya i una a la segona meitat de Gabilondo al minut 75 de partit. El primer gol va arribar en una errada defensiva dels grana que no van estar còmodes al terreny de joc, tret d'uns minuts després d'aquest gol. Un Nàstic que només va xutar un cop entre els tres pals amb una rematada de Guillermo, però que el porter rival va posar una bona cama. A la segona meitat, el temps afegit als grana van enviar una pilota al pal. El tècnic Raúl Agné deia que els seus jugadors havien fet un bon partit.
Però està clar que al minut 3 hem concedit una errada que sabíem que per dintre no podíem jugar, que ells volien sortir a la contra, i tot i així l'equip ha proposat, ha pressionat a camp contrari, hem dominat, ells volien contragolpejar, i hem tingut l'1 a 1. No ha pogut ser, la segona part més de lo mateix, i llavors el segon gol que fa el nanoquet, doncs, bueno, és un golarro, però quan estàs així és que et costa agafar la línia, passen aquestes coses. Però el primer gol és una cosa que no hagués tingut que passar, però jo a l'equip avui no li puc dir res, però absolutament res. Crec que l'equip ha fet un bon partit fora de casa i ha comès errades grosseres que no les pots cometre.
El pròxim partit, on Agné tornarà a estar a la corda fluixa, serà contra el Numancia el dissabte a partir de les 5 de la tarda.
Sorpresa a l'estadi Johan Cruyff. El centre d'esport Sabadell va imposar-se als Blaugrana, que encadenen així la seva tercera derrota consecutiva. Tot i que el Barcelona va ser el primer en marcar, els arlequinats van dominar i van anar ja al descans per davant en el marcador. Ens ho explica Adri Arroyo des de Ràdio Sabadell.
El Sabadell va donar-se una alegria a si mateix en forma de golejada allà on ningú havia puntuat fins ara, el Johan Cruyff, aquesta temporada. L'equip arlequinat no arribava amb bones sensacions, el feu del Barça Atlètic, i a més de no haver puntuat en tota la temporada fora de casa, el partit va començar de manera fatal pels interessos de l'equip de Gabri, amb una passada filtrada al minut 4 que Barberà materialitzava per fer l'1-0. Pintava molt negre el panorama, però tot i així un equip ahir plegat de cares joves va saber reaccionar i va saber acabar golejant fins i tot el rival. El conjunt que entrena Rafa Márquez, d'entrada amb una obra d'art, un golaç d'Alberto Fernández per donar-li vida al Sabadell a l'equador de la primera meitat, després un penal comès sobre Moha Keita i que el mateix futbolista d'origen africà materialitzaria en el minut 44, just abans del descans, i ja a la represa Eudald Vergés. Es va inventar l'1-3 que va servir en safata perquè el fes Pau Victori a les acaballes al 94. El festival golejador arlequinat va acabar amb la diana de Juan Delgado. Per tant, un 1-4 al Johan Cruyff per sortir del descens i per agafar una mica d'aire. Són els primers punts que suma l'equip vallesà aquesta temporada lluny de la nova Creu Alta.
El mallorquí Izan Guevara s'imposa al Gran Premi d'Austràlia de Moto3 i s'apunta així al seu primer campionat del món amb només 18 anys. I a la categoria reina, Alex Rins ha aconseguit la seva victòria, mentre Marc Márquez s'apunta al primer podi després del retorn a les pistes. Així doncs, quan falten pocs minuts per arribar a 2:45, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix RE indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla. Palafrugell, Baix Empordà i un cap de setmana ple d'activitats per gaudir de manera conscient. Una tasca que hauria de ser fàcil, habitual, però que cada vegada sembla que ens costi més. Per això és l'objectiu del RE Palafrugell, un espai de reflexió des de l'oci i l'àmbit professional. De fet, la primera edició es divideix en aquestes dues branques. Divendres 21 d'octubre té lloc la jornada Rearquitectura, conferències i un debat sobre la sostenibilitat en aquest sector. El cap de setmana del 22 i el 23 d'octubre serà el torn del Reviu. Propostes obertes a tothom que van des de l'alimentació fins a la meditació, passant pel joc o exposicions. Del 21 al 23 d'octubre, primera edició de RE Palafrugell, un espai per reflexionar de manera conscient. Trobareu totes les activitats al web re.palafrugell.cat.
Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Vaig acompanyada d'una amiga. Anem a peu per una vall on en altre temps hi havia vinyes, que ara estan abandonades. Els camps són erms, exceptuant algun olivet que es veu força cuidat. Busquem una cabana de pedra seca on temps enrere havíem celebrat alguna festa de solstici d'estiu, amb sopar inclòs sota la lluna. Ens costa reconèixer els marges que ara estan plens de verdissa. Es veu que fa unes quantes temporades que no hi passa cap màquina desbrossadora, però nosaltres som tossudes i persistim a la recerca del nostre santuari. Durant una bona estona anem errants, amunt i avall, dubtant de quin era el lloc exacte, perquè la vegetació ho amaga tot. Refem tres o quatre vegades el camí, fins que ens fixem en un piló de pedres que l'herba a mig cobert. Ens arrisquem i comencem a desbrossar. Per sort, portem unes tisores de podar i ben aviat veiem l'entrada de la cabana. La pedra seca té un no sé què de misteri, una crida ancestral. Ens hi quedarem fins que fosquegi i de nou brilli la llum.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Repassem els titulars d'aquest diumenge 16 d'octubre de 2022. Sant Feliu de Llobregat s'ha llevat avui ja sense el pas dels trens pel pas a nivell que durant molts anys ha dividit en dos la ciutat. Avui se celebra el Dia Mundial de l'Alimentació. Beti Doñate, bon dia.
Bon dia de nou, Efren. La campanya destaca la necessitat de preservar l'accés a aliments segurs i nutritius, especialment per la població més vulnerable.
La propietat de l'església de la colònia de la Coromina de Torelló finalment no farà allotjaments de turisme rural en aquest espai i en dos pisos de la rectoria adjacent.
Les traves legals pel fet de ser una zona inundable i la polèmica amb alguns veïns els ho ha fet descartar.
En clau cultural, Antònia Font torna al Sant Jordi 9 anys després i exhaureix les 15.000 entrades que s'havien posat a la venda.
Els mallorquins van repassar tots els seus grans èxits amb una gran posada en escena, però amb deficiència en el so, en algunes zones del Palau.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Estel Figueres, bon dia.
Hola, aquest diumenge vindrà marcat per aquests intervals de núvols baixos que seran més trencats al centre del dia, que tornaran a ser més compactes durant la tarda a punts del litoral. També podrien créixer alguns núvols de bon temps a punts de muntanya, que esperem que no deixin precipitació. La temperatura s'arribarà a enfilar, estem entre 6 i 7 graus per sobre del que és habitual per aquesta època de l'any, i tenim valors màxims que són més semblants als de finals d'estiu que no pas als de tardor. Per tant, tindrem valors aquest diumenge que podran arribar a acostar-se als 28-29 graus a punts de Ponent, també de la Vall de l'Ebre, i a punts del litoral podríem arribar a superar aquests 27-28 graus. Tot això amb un vent de component marítim que s'anirà reforçant durant la tarda, quan tindrem algun cop fort. De cara a dilluns, ens llevarem amb una jornada amb aquest ambient més rúfol, fins i tot amb alguna precipitació que se centrarà sobretot a les comarques de Lleida i de Tarragona. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel. I cop d'ull també a l'estat de les carreteres, des del Servei Català de Trànsit, Finaraque. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs s'ha reobert la C35 a l'altura de Llinars, on hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta, i el motorista ha quedat ferit crític. Com dèiem, la circulació en aquest punt s'ha normalitzat, ja no hi ha ni tall ni retencions, i a la resta de la xarxa viària catalana en aquests moments també domina la fluïdesa. De cara al retorn d'aquesta tarda, demanem als usuaris que planifiquin a la mesura del possible el viatge de retorn amb antelació, i en aquests moments ja s'estan disposant algunes mesures especials per tal de facilitar la mobilitat d'aquest retorn a la tarda. De moment això és tot.
Gràcies, Fina. I en esports, a voltada derrota del Baxi Manresa davant del Barça.
Els blaugrana van superar els 100 punts amb un 78-101 al final.
A les vies de so, José Pirt. A la producció, els serveis informatius de la xarxa. I us parlen Beti Doñate i Efren García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Bon dia. Sant Feliu de Llobregat s'ha llevat avui ja sense el pas dels trens pel pas a nivell que durant molts anys ha dividit la ciutat en dos. Des del mes d'agost ja no hi podien passar vehicles, però ha estat aquesta matinada quan s'ha aturat definitivament la circulació ferroviària.
Al final s'ha posat fi a un punt negre de la ciutat que s'ha cobrat la vida d'una trentena de persones amb el pas dels anys, a les 23:37, i ha passat l'últim comboi de la línia R4 de Rodalies, que ha creuat en direcció a Martorell. Davant de les vies, un cartell anunciava el tancament del pas a partir de la mitjanit d'ahir dissabte. Mentre no retirin les vies en superfície, els veïns podran creuar-les a través d'una passera elevada. La ciutat va celebrar ahir la desaparició del pas a nivell amb una festa. Les obres que obriran una nova etapa urbanística s'allargaran fins al 2025.
S'estima que a Catalunya hi ha entre 8 i 10 aturades cardiorrespiratòries al dia. Es tracta d'una incidència molt alta, tenint en compte que hi ha una probabilitat altíssima de no superar-ho. I és que 5 de cada 6 pacients que pateixen una aturada cardíaca extrahospitalària no sobreviuen. Avui, en el Dia Mundial de l'Aturada Cardíaca, els experts recorden la importància d'uns hàbits saludables per reduir-ne els factors de risc. En paral·lel, però, demanen més conscienciació i formació ja en etapes primerenques perquè tothom tingui un mínim de coneixements de com fer una reanimació cardiopulmonar bàsica. És una informació de la nostra companya Gemma Janó.
La causa més freqüent d'aturada cardíaca és l'infart agut de miocardi, que es produeix quan hi ha un coàgul de sang que obstrueix les artèries i que fa que no pugui arribar la sang al cor. En aquest tipus d'emergències, el primer que hem de fer és demanar ajuda per poder delegar tasques, com ara buscar un desfibrilador i trucar al 112, però és vital iniciar les maniobres de reanimació l'abans possible. I és que si les persones que ho presencien actuen, la supervivència de la víctima augmenta entre 2 i 3 vegades. Ho ha explicat a la xarxa el coordinador de l'equip mèdic d'hospitalització de cardiologia de l'Hospital Moisès Broggi, Toni Carol.
Amb això estem augmentant més d'un 50% les possibilitats de supervivència d'una persona que ha tingut una aturada cardíaca. I això és molt important. Quan arriba al sistema d'emergències mèdiques ja es porten uns minuts. Per tant, al final, els principals responsables d'ajudar una persona que ha tingut una aturada cardíaca són les persones mateixes.
La major part de malalties cardíaques que poden produir una aturada cardíaca són adquirides i aquí hi entren de ple els hàbits de la societat.
Apareix amb els anys i quan més càrrega de factors de risc i mals hàbits tinguem, major incidència hi ha i més ho accelerem.
Una bona prevenció passa per no adquirir mals hàbits, com ara fumar, una alimentació equilibrada i fer un mínim d'exercici en el nostre dia a dia.
D'altra banda, avui també se celebra el Dia Mundial de l'Alimentació, promogut per l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura. Enguany porta el lema Cultivar, Nodrir, Preservar Junts, destacant la necessitat de preservar l'accés als aliments segurs i nutritius, especialment per a la població més vulnerable. Precisament, iniciatives com el projecte Profutur treballen per buscar alternatives més sostenibles, informa Erika Palomares.
El 2050 la població mundial arribaria als 10.000 milions, segons estimacions de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura. Això suposarà un 70% d'increment en la demanda d'aliments, mentre que els recursos naturals s'esgoten. Per això, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries està buscant alternatives amb el projecte Profuture. Jordi García Mas és director científic de l'IRTA.
El que hem de treballar és per garantir, per una banda, la producció d'aliments i, per altra banda, garantir-la fent-los d'una manera sostenible. El que hem de fer és aconseguir, doncs, conreus més productius, però alhora obtenir-los de manera més sostenible.
El que proposen com a alternativa a les fonts de proteïna animal són les microalgues i les proteïnes d'origen insecte, així com augmentar les d'origen vegetal.
El proveïment de proteïna vol dir seguir produint proteïna animal de manera més sostenible, però alhora, com que necessitarem més aliment, doncs segurament hem d'anar a altres fonts, bé sigui per consum humà o per consum animal, i aquí podem trobar, doncs, això, des de la proteïna vegetal fins a les microalgues, fins als insectes i alguna altra solució, i alguna altra.
Dels forns de l'IRTA ja n'han sortit pans amb espirulina, un tipus de microalga. També tastaran productes enriquits en fitoplàncton, com ara pasta o cremes de verdura, a banda de diferents tipus de pinso per animals.
Continua l'acampada de l'Assemblea Nacional Catalana a la plaça Catalunya de Barcelona. Coincidint amb el 5è aniversari de l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, l'ANC ha organitzat un acte de denúncia que durarà tot el cap de setmana.
L'acampada forma part de la campanya Nosaltres Acusem, que té l'objectiu de visibilitzar les persones represaliades i l'atac de la justícia espanyola contra Catalunya. Durant aquests dos dies, l'entitat vol recollir firmes per demanar al Parlament que engegui una comissió d'investigació. Avui està previst un acte de cloenda amb la participació de l'expresidenta de l'ANC, Elisenda Paluzier, i de l'exdiputat Lluís Llach.
I d'altra banda, l'ANC de la Garriga s'oposa a participar al procés participatiu per decidir quin espai del municipi vallesà passa a anomenar-se 1 d'octubre. Des de l'Assemblea argumenten que els espais que s'han proposat no tenen la rellevància que consideren necessària per recordar la jornada en què es va celebrar el referèndum d'independència. Ràdio Silenci, Eduard Mas.
Aquesta setmana és l'última per poder votar online o presencialment. L'ANC denuncia que ells van proposar al consistori canviar el nom del passeig, la via més emblemàtica del poble, per passeig de l'1 d'octubre. Si no era el passeig, demanaven un altre espai significatiu. Per això no comparteixen que només es pugui escollir entre 5 espais que consideren poc rellevants. Així ho comenta un dels membres de la Junta Local de l'ANC, Josep Sala.
Considerem que els espais que es proposen no són gens significatius. Pensem que és com no donar-li importància a, justament a la data aquesta de l'1 d'octubre.
L'ANC tampoc està d'acord amb la pregunta inicial del procés participatiu, que dona opció a posicionar-se a favor o en contra de posar 1 d'octubre a un carrer o plaça del municipi. Ara per ara han votat només uns 300 veïns.
Un home ha resultat ferit per arma de foc, a Cambrils, segons ha avançat el caso.
Els Mossos d'Esquadra van ser avisats en la matinada de dissabte des del centre d'atenció primària d'aquest municipi del Baix Camp de l'ingrés d'una persona amb ferida de bala. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Reus, tot i que la seva vida no corria perill. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets. De moment, no hi ha hagut cap detenció.
L'incendi d'un patinet elèctric fereix 2 persones i provoca un incendi en un habitatge de Terrassa.
L'incident va tenir lloc ahir als vols de les 11 de la nit. 2 dones han resultat ferides per l'incendi d'un patinet. Han intentat aturar el foc amb l'ajuda d'un extintor. Una d'elles ha patit cremades d'àcid a la cara. Els bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets, on han pogut sufocar les flames. Els veïns van poder tornar a casa seva cap a les 12 de la nit. Cal destacar que aquest no va ser l'únic incendi de patinet elèctric de la nit, ja que a Sant Vicenç dels Horts se'n va produir un altre de similar.
L'Ajuntament de l'Escala presenta una campanya per reduir l'incivisme al municipi i millorar la qualitat de vida. S'han editat tríptics informatius que animen els veïns a reciclar correctament els residus i a respectar el mobiliari urbà, a banda de tenir una tinença responsable d'animals. Des de Ràdio L'Escala ens ho amplia Maria Negre.
L'Escala posa en marxa la campanya Cuidem l'Escala, on el principal objectiu serà treballar per reduir l'incivisme al municipi i millorar la qualitat de vida dels seus veïns. S'han editat uns tríptics a repartir entre la ciutadania, on s'exposen les infraccions més usuals a les ordenances municipals. Un tríptic dividit en 5 grans blocs per afrontar temes com els excrements de la via pública, la recollida de mobles, el respecte al mobiliari urbà, la neteja viària i les obligacions bàsiques de qualsevol persona. Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
Es fa incidència amb el tema del reciclatge i també es fa molta incidència amb el que és el mobiliari urbà, la seva conservació i també amb la convivència entre el que són animals domèstics, gossos i gats, amb les persones.
Per fer un poble millor, l'Ajuntament no ha de resoldre totes les coses. Cal que tothom hi aporti el seu granet de sorra.
La propietat de l'església de la colònia de la Coromina de Torelló finalment no farà allotjaments de turisme rural en aquest espai i en 2 pisos de la rectoria adjacent. Les traves legals pel fet de ser una zona inundable i la polèmica amb alguns veïns els ho ha fet descartar. Per contra, preveuen iniciar aviat un altre tipus d'activitats com casaments i altres esdeveniments. És una crònica de Guillem Rico des del Nou FM.
L'església de la Colònia de la Coromina de Torelló, un edifici del 1905 de l'arquitecte Josep Maria Periques, que està declarat bé cultural d'interès local, finalment no s'utilitzarà com a allotjament de turisme rural. La propietat de l'immoble ho ha descartat per les traves legals, pel fet de trobar-se en zona inundable i la polèmica amb alguns veïns. Ara s'hi faran esdeveniments i una cafeteria. Escoltem Manuel Rueda, propietari de l'església de la Coromina, i el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Torelló, Adrià Jaumira.
Amb la particularitat que som una església, podem fer casaments de tot tipus, gais, de lesbianes, una cosa molt, molt curiosa, i és el que passa, que no és molt benvingut aquest tipus d'activitat per als bombeis.
És una zona inundable que no permet aquest tipus d'activitats i, per tant, aquí no hi té cabuda això, per tant, malauradament no ho podrà tenir. El que sí que es pot contemplar és poder organitzar esdeveniments.
El consistori ha multat en dues ocasions la propietat per no haver enderrocat part de les obres que s'havien fet, per les quals ara ja tenen permís, amb la voluntat que restituís la fitxa patrimonial. D'altra banda, els propietaris també denuncien que durant aquest temps, per la seva condició sexual, han rebut insults i amenaces de caràcter homòfob per part dels veïns que no volen que portin a terme aquesta activitat a l'església.
Tordera rep 207 nous veïns i veïnes durant el 2021. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, les dades constaten un procés de desconcentració urbana i una migració cap al Maresme. Ens ho explica Lluís Sabater des de Ràdio Tordera.
L'any 2021 es va registrar a Catalunya més de 280.000 canvis de residència entre municipis. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, aquesta xifra representa un augment del 15% respecte a l'any 2020. Les dades constaten un procés de desconcentració urbana. La majoria dels municipis de més de 50.000 habitants han tingut més sortides que entrades. En canvi, municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants han estat els principals receptors de la migració dins de Catalunya. Aquest és el cas de Tordera, que durant el 2021 va sumar 207 nous veïns i veïnes, fent que la població arribi als 17.788 habitants. Pel que fa a les comarques, les que més han guanyat habitants són el Maresme, amb més de 2.500 veïns i veïnes, seguit del Baix Penedès i el Vallès Oriental.
El paratge de Poblet restringeix els accessos a la vall de Castellfollit durant el cap de setmana per massificació de cotxes. Ens ho explica Pep Morató des de l'Espluga FM Ràdio.
Massificació de vehicles privats al paratge natural d'interès nacional de Poblet durant els darrers caps de setmana de tardor. A les 11 del matí d'aquest diumenge, els informadors del paratge ja han hagut de tancar, per exemple, l'accés, perquè ja s'havia arribat al 100% d'ocupació permesa en els nou aparcament del barranc de Castellfollit, al paratge natural de Poblet. Així doncs, molts dels muntanyistes s'han quedat sense poder arribar amb cotxe a algun dels punts més visitats del paratge, com l'itinerari micològic. Escoltem a la informadora Estel Amezcua.
Quan comença la tardor, és a dir, quan s'acaba l'estiu, en fa uns 15 dies ja comencem a omplir els pàrquings. I o es ve d'hora al matí o ja, clar, la capacitat de la vall és la que és i venen moltes famílies.
Com a alternativa, els informadors han donat indicacions de rutes al voltant de la Casa Forestal de la Pena o de l'àrea de lleure de la Font de la Teula.
En clau cultural, Antònia Font torna al Sant Jordi 9 anys després de la seva aturada en un concert que va exaurir les 15.000 entrades que es van posar a la venda i que va tornar a fer vibrar els fans de la banda mallorquina.
El seu pas per la Primavera Sound, tornant com si res amb disc nou, un minut estroboscòpica. Sense grans discursos, com si mai haguessin aturat la seva activitat, els Antònia Font van regalar una nit de nostàlgia i de novetats. Van revisar la seva discografia en detall, cançons que han esdevingut himnes de la música en català. Un concert maratonià en el qual van arribar a sonar 34 temes i amb una gran posada en escena, però que ha despertat part de crítiques per la deficiència en el so en algunes zones del Palau. Els balears, però, no s'aturen i ja preparen 6 concerts nous de cara al 2023.
Una dona ha tornat a guanyar el Premi Planeta, el premi amb millor dotació econòmica del món. És l'aragonesa Luz Gabás, que s'ha endut 1 milió d'euros pel llibre Lejos de Louisiana. La barcelonina Cristina Campos ha quedat finalista amb l'obra Històries de Mujeres Casades. N'informa Norma Lebrero.
És a la Louisiana del segle XVIII, quan França i Espanya repartien les colònies nord-americanes. Gabás ja havia publicat el 2012 la novel·la Palmeres a la neu, que es va portar al cinema i va ser alcaldessa de Benasc amb el PP durant 3 anys.
Escriví esta novel·la durante la pandemia, también durante 3 años difíciles en mi vida personal, y me repetía este proverbio indio que me recordaba esa frase maravillosa aragonesa: sin reblar, siempre hacia adelante, sin flaquear.
I una altra història d'amor s'ha endut el premi finalista. La barcelonina Cristina Campos s'ha endut els 200.000 euros per Històries de Mujeres Casades.
No veo un espacio real para la creatividad. Y a crear también se aprende.
El missatge anava dirigit a la ministra d'Educació, Pilar Alegria, a qui li ha demanat menys memorística a l'escola. Ella, que va ser expulsada de l'institut per suspendre matemàtiques, física i química i l'assignatura de català, ha acabat sent finalista d'un Premi Planeta.
Els amants de la fotografia tenen una cita al Museu Tèxtil de Terrassa gràcies a un recull d'imatges del reconegut fotògraf dels anys 60, Eugeni Forcano, que s'ha inaugurat avui mateix. Ens ho explica Pau Aguilera des de la Ràdio Municipal de Terrassa.
Aquest diumenge s'ha inaugurat l'exposició Forcano Moda al Museu Tèxtil de Terrassa. El 2 cops reconegut amb el Premi Ciutat de Barcelona i Creu de Sant Jordi el 2012, Eugeni Forcano ha estat considerat un dels grans mestres de la fotografia del segle XX a Espanya. Forcano era ja un fotògraf reconegut als anys 60, rebent els primers encàrrecs del món de la moda i de la indústria tèxtil. La seva exposició de fotografies relacionades amb el món de la moda es podrà trobar a la segona planta del Museu Tèxtil fins al 31 de desembre. En motiu d'aquesta exposició s'ha publicat un catàleg de 48 pàgines que recull la totalitat de les fotografies exposades, una introducció i cronobiografia del fotògraf i el text Forcano Moda, escrit per Manuel Outomuro.
Notícies en xarxa. Esports.
En bàsquet, a voltada derrota de Baxi Manresa davant del Barça, els blaugranes van superar els 100 punts amb un 78-101 final en el marcador, que resumeix un partit sense gaire història al Nou Congost. N'informa Pol Rodríguez des de Ràdio Sallent.
El Barça s'endú el primer derbi català de la temporada a la Lliga CB per un contundent 78-101. Tercera victòria consecutiva pels blaugranes, aquesta vegada al Nou Congost, entre la Lliga Domèstica i l'Eurolliga, en un partit que van dominar gràcies a obrir la primera gran diferència al primer quart. Sanli, De Silva i Jokubaitis van ser els més destacats, els 3 amb 14 punts. Un Barça on, per cert, va debutar el jove Rafa Villar a l'ACB. A les files manresanes, moltes baixes al joc interior després de la desvinculació de Justin Hamilton i la baixa perllongada de Tunde Olomouyiwa. Els vegencs sumen una victòria i 3 derrotes en 4 jornades a l'ACB.
El Real Madrid buscarà aquesta nit sobreposar-se al Wizzing Center a la derrota davant del Barça en la fase regular de l'Eurolliga. Al davant, però, s'hi trobarà un Joventut irregular que necessita sumar punts per abandonar la part baixa de la taula i que avui podrà comptar amb la participació del seu nou fitxatge, Jarrod Jones. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
El Joventut té aquest vespre a Madrid un examen majúscul perquè visita la pista del vigent campió de l'ACB, el Real Madrid. Els blancs, que venen de perdre contra el Barça a l'Eurolliga, es mantenen invictes a l'ACB juntament amb Tenerife i Bilbao. A la penya ja podrà debutar el nou pivot verdinegre, Jarrod Jones, que havia de debutar dimarts a l'Eurocup, però que va tenir molèsties. La seva presència física pot ser important contra un rival molt potent. Des de la plantilla del Joventut es considera que Jones és un reforç vital per l'equip, tal i com destaca la llei capità Pau Ribas.
És un 4 bastant físic, bastant gros, que fa de tot, interior, exterior. Bueno, crec que ens faltava potser una peça més potent interiorment, perquè bueno, hi ha equips molt forts. Diumenge anem a un equip que els seus pivots fan 2.20, els seus 4 fan 2.10 i els seus alers fan 2 no sé quan. Però, bueno, hem d'estar adaptats al nou bàsquet i crec que ha vingut per sumar, i se li veu que té ganes i que ens ajudi de moment.
El partit ha canviat d'horari a conseqüència del Madrid-Barça de futbol. El clàssic es juga a 4:45 de la tarda i això ha fet que el partit de bàsquet entre el Madrid i la penya, que s'havia de jugar a 6:45 de la tarda, passi a ser una hora més tard. Això impedirà al Joventut poder tornar després del partit i ho haurà de fer dilluns al matí.
I d'altra banda, avui el Joventut rebia l'Iraurgi al Palau Municipal d'Esports en partit de la quarta jornada de la Lliga Femenina Challenge. I anem en directe amb Albert Guerra per saber-ne l'última hora. Bon dia, Albert.
Què tal, companys? Doncs el partit ja ha acabat amb victòria del Joventut i de forma més contundent, 83-51. No ha tingut pietat l'equip de Jordi Vizcaíno, que ha fet, això sí, una gran segona part, perquè el maig havia començat de forma molt igualada, amb un 17-14, un conjunt guipuscoà que ha plantat molta cara, sobretot amb les veteranes Lizundia i Juana Molina, que ha acabat amb 9 punts. Però la penya s'ha refet, a través d'una gran defensa, ha aconseguit deixar el conjunt visitant amb només 18 punts anotats a la segona part, mentre que els verdinegres n'han anotat 53 entre el tercer i el quart període, sobretot liderat per una gran Gala Mestres, la líder habitual de la penya, amb 16 punts i 9 rebots, també per Zenska amb 10 punts, i Alexis Johnson, del nord-americana, que ha acabat amb 10 punts també i 8 rebots. Tot això han estat les líders del Joventut, però això sí, ha tingut una anotació molt repartida. També hem vist a Álvaro Ruiz amb 12 punts, a Davido amb 8 i Tucent amb 8. De fet, han de totes les jugadores de la penya, excepte la júnior Vinyet Morató, que ha entrat de forma testimonial a disputar els últims 2 minuts. Tot i això, victòria de la penya de 32, com hem dit, de forma molt contundent i molt necessària després de la derrota entre setmana a la pista del Baxi Ferrol.
Moltes gràcies, Albert. I en tenis taula, l'Escala supera a l'Irun per 4-0 en la superdivisió masculina de tenis taula. Des de Ràdio L'Escala, Ivan García.
El Cerro L'Escala guanya 4-0 a l'Irun gràcies al doblet de Xigüeye i els punts de Constantin Chernov i Iker González. Són declaracions d'Endica 10, palista de l'Irun, i Iker González, palista del Cerro.
Este año nos hemos ido calenticos para casa, nos han ganado bastante fácil.
Cada un ha fet els punts necessaris per guanyar aquesta victòria.
Els escalencs la jornada anterior empataven a 3 a la pista del Borges, el vigent campió de la competició. Inici espectacular del Cerro.
El mallorquí Izan Guevara s'imposa al Gran Premi d'Austràlia de Moto3 i s'apunta així al seu primer campionat del món amb només 18 anys.
La cursa ha arrencat amb la pista mullada, però amb el pas de les voltes s'ha anat assecant. La fita arriba a falta de 2 grans premis per al final del Mundial. I a la categoria reina, Àlex Rins ha aconseguit la victòria, mentre que Marc Márquez s'ha apuntat al primer podi després del seu retorn a les pistes, un cop recuperat de diverses lesions.
I fins aquí una nova edició del Notícies en Xarxa d'avui diumenge. Com sempre, des de l'equip que fa possible aquest informatiu, els agraïm un cop més la seva atenció i els desitgem que acabin de passar una molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana arriba a les cartelleres Girasoles Silvestres. Ana Castillo protagonitza la nova pel·lícula de Jaime Rosales. També s'estrena Cerdita. Una noia que pateix bullying és la clau per rescatar les seves assetjadores segrestades. I Jamie Lee Curtis es torna a ficar en la pell de Laurie Strode a Halloween, el final.
Yo también estoy mejor sola, ¿eh? Paso de los tíos. ¿Qué te ríes?
Sí, sí, ya sé que estás mejor, pero no me lo creo. Eres carne de cañón, cariño, en cuanto pasa una mosca.
A Girasoles Silvestres, la darrera pel·lícula de Jaime Rosales, l'actriu Ana Castillo és la Julia, una jove mare de 2 nens que inicia una relació amb un noi conflictiu. Quan comencin a passar temps junts, la Júlia es plantejarà si la seva nova parella és qui realment necessita al seu costat. La reflexió la portarà a iniciar un viatge personal a la recerca de la seva felicitat i la de la seva família.
Está con los niños, que los niños son todo el rato.
¡Déjate!
¡Ostras, que son mis hijos! ¿Cómo no voy a estar pendiente de ellos?
¡Oink, oink, oink!
Cerdi, sonríe.
¡Socorro!
Per a la Sara, l'estiu significa haver de patir el bullying de les altres noies del seu petit poble. Així arrenca Cerdita. Tot canviarà quan un desconegut arribi al poble i segresti les seves assetjadores. La Sara sap més del que diu i haurà de decidir entre parlar i salvar les noies o no dir res per protegir l'estrany home que la salva.
La niña de l'Asun miente.
Han pasado 4 años desde que Michael Myers se desvaneció sin dejar rastro.
¿Hola?
Halloween, el final, ens trasllada a 4 anys després dels esdeveniments de Halloween Kills. La Laurie Strode viu amb la seva neta Allison i està a punt d'acabar d'escriure les seves memòries. Ningú no ha tornat a veure en Michael Myers i la Laurie ha decidit deixar enrere la por i la ràbia i dedicar-se a viure. Però quan acusen un conegut de matar el nen que cuidava, la violència torna al poble i la Laurie s'ha d'enfrontar d'una vegada per totes amb una maldat que no pot controlar.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Adrià Tella. Els pressupostos per l'any vinent continuen centrant el debat polític català després del trencament entre Esquerra Republicana i Junts. Avui, abans de presentar la candidatura de Junqueras i Rovira a l'executiva nacional del partit, Pere Aragonès ha apel·lat a la responsabilitat de Junts perquè aprovi els pressupostos que ells mateixos van elaborar.
Perquè nosaltres no abandonem a la ciutadania, nosaltres no desertem de les nostres responsabilitats, les exercim assumint totes les derivades, totes les conseqüències, perquè creiem que exercir les responsabilitats que ens encomana la ciutadania és el millor servei que podem fer al país.
I l'alcaldable d'Esquerra Republicana a Tordera, Marta Passet, participa a Ginebra en una reunió de candidats maresmencs amb la secretària general, Marta Rovira. Passet va viatjar amb altres 10 alcaldables de la comarca del Maresme i Baix Besòs per posar en comú els àmbits que els diferents municipis comparteixen. Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
Alguns dels temes que es van tractar amb la secretària